llei de transició energètica que permeti a les energies renovables desenvolupar-se adequadament i atorgui al sector un marc normatiu transparent i equilibrat. Té la paraula el senyor Puigdomènec.
Bona tarda. Partim de la base de que cal arreglar el desgavell que suposa la política energètica de l'Estat pel que fa a les energies renovables. Per exemple, tenim un decret d'autoconsum que penalitza l'autoconsum. Per exemple, som un dels països dintre de la Unió Europea amb més irradiació solar i som els que tenim uns impostos en el seu aprofitament. Però això què és, això? Què és aquest caos? Per altra banda, tampoc som fiables pel que fa als reptes energètics de la Unió Europea. Estem reduint emissions? Estem produint el ritme que ens vam comprometre a energia neta? Tot això no ho complim. Per tant, la primera cosa que diu aquesta moció és que cal instar el govern de l'Estat espanyol que presenti a la Unió Europea un pla d'energia i clima pel període 2020-2030. Hauria de recuperar l'Estat espanyol la credibilitat davant uns socis que miren l'Estat espanyol al·lucinant de com malbaratem les condicions naturals que haurien de permetre una autonomia energètica molt més senzilla que països del nord. Això és el que, per exemple, en projectes europeus que té aquest ajuntament amb altres ciutats de la Unió Europea, se'ns queden mirant com... No m'ho puc creure les traves que existeix en l'aprofitament de les energies renovables en aquest país, quan hauria de ser precisament el que tragués més valor, diguem-ne. Per altra banda, el Parlament de Catalunya ha aprovat un pla nacional cap a la transició energètica. Instem, doncs, a l'Estat espanyol que, més que veure com es pot portar aquesta llei, en fi, al Tribunal Constitucional per veure si és constitucional, en lloc d'això, miri d'elaborar la seva pròpia llei de transició energètica harmonitzant amb la que ja ha elaborat el Parlament. A més, la manera en què es va esborrar del mapa la subvenció a les energies renovables ha generat que diversos fons d'inversió europeus que hi van participar guanyin contra l'Estat espanyol els judicis per perjudici d'inversions en el camp de les energies renovables. Altres inversors estan fent cua per passar exactament en la mateixa direcció. Però, així com els grans inversors són capaços d'acudir a les instàncies internacionals per rescabalar aquest perjudici, existeix una gran quantitat de petits productors fotovoltaics que també van ser greument perjudicats i segurament no tindran accés a aquestes instàncies internacionals. Per tant, el que es demana en aquesta moció és que en justa correspondència també s'atengui el perjudici ocasionat per aquest desgavell de política energètica i s'atengui a compensar econòmicament el que els tribunals internacionals van reconèixer en els grans inversors, també en aquests petits productors d'energia fotovoltaica.
Moltes gràcies. Gràcies, senyor Soler. Té la paraula.
Molt breument, per complementar una mica el que ha dit en Joan. Com saben, el primer alcalde democràtic escollit aquí a Sant Cugat fou l'Àngel Casas i una de les persones que precisament ens ha impregnat una mica més d'aquesta sensibilitat a través de la seva voluntat de l'aprofitament de les energies i sobretot de les energies, les energies renovables. També saben doncs, que una de les millors maneres de creure's a Europa i de creure's al canvi climàtic és lluitar i és a través de poder elaborar aquesta reglamentació i aquesta regulació d'aquest mercat i arribar cap a la transició, instar a la transició energètica en el nostre país. Moltes vegades ja no només els petits propietaris, sinó pròpies administracions locals també es veuen privades de poder realitzar alguns tipus de projecte per tal de poder tirar endavant projectes d'eficiència energètica i de fet, l'únic que estem demanant en aquest cas i en aquesta moció és poder regular tot això, posar en solfa tot allò que ja ens demanda i tot allò que ja fan altres comunitats internacionals desenvolupades com hauria de ser el nostre país.
Gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor De Franc, té la paraula.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en realidad un poco quiero intervenir, pero no suelo intervenir cuando las mociones se defienden solas, la verdad. Pero en esta ocasión sí que lo quiero hacer porque alguna vez se debatió una moción parecida en este pleno sobre el canon del sol, creo que la trajo iniciativa. Y en esa ocasión pude recordar esa frase de la Biblia que decía, en el principio Dios creó el universo, el cielo, los mares, la tierra, los animales, después vino el capitalismo y nos lo vendió todo. Cuando traen el tema del canon al sol, a veces me recuerda un poquito ese capítulo de Los Simpsons cuando el señor Burns trató de tapar el sol con un artilugio. No era maldad. Bueno, en el caso del señor Burns sí, era maldad y ambición. En el caso de España solo yo lo adjudico solo a ambición. A mí siempre me pareció una cuestión ilógica ponerle un canon al sol, una cosa que existe mucho tiempo antes que la humanidad y que la Constitución española y las leyes españolas. Pero caricaturizando un poco esto, esta situación, daría miedo un día que la humanidad descubra con efectividad qué es lo que es la materia oscura y nos pongan un canon a la materia oscura que se sospecha pega al universo. Entonces, esto es haciendo una caricatura de lo que está pasando. Tenemos mucha literatura, tenemos muchos argumentos por los cuales defender la eliminación de estos cánones, de estas privatizaciones. Y yo les recomendaría al gobierno español que comience a tener un cambio de visión respecto a lo que es los derechos inalienables del humano, los derechos naturales, como el agua, como la luz, como ahora se suman las comunicaciones. Les pediría que en su momento lo reflexionen y den un cambio, un giro en sus políticas en este sentido. Muchas gracias.
Gracias. Señor Benejam, te la paro.
Yo lo que pediría es que toquemos un poco de pies a tierra y no hagamos demagogias con todo esto. El gobierno del Partido Popular, ahora se decía el canon al sol, pero ¿qué canon al sol? Si no existe un canon al sol, existe un canon a la conexión precisamente a la corriente eléctrica generada de otras energías o también de la del sol, pero no la que se genera uno mismo. O sea, el canon, no. Aquí cada uno puede instalarse en el techo de su casa las placas fotovoltaicas que le parezca correcto. Otra cosa es si también, además, quiere estar enchufado a la corriente eléctrica, pague por ese servicio. Eso es así. Entonces, no es un canon al sol, es un canon a la corriente eléctrica. Es que es totalmente lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que es muy fácil decir que se penaliza porque, no, claro, si yo ahora me hago una casa y me pongo las placas solares, nadie me va a cobrar ningún canon. Eso es así. Hacemos aquí mucha literatura sobre este tema, pero lo cierto es que los gobiernos, los distintos gobiernos del Estado han tratado el tema de las energías renovables. No el gobierno actual, sino los anteriores, me refiero, al gobierno de Zapatero y al gobierno de Aznar, de forma muy diferente. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos las energías renovables estaban penetrando en la sociedad y todo el mundo empezó a ver que eran energías que había que aprovechar sí o sí y dejar de aprovechar otras energías contaminantes que además esquilmaban el planeta, ¿no? Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es poner a un país en la ruina gracias a las energías renovables, porque al final tendremos mucha energía limpia, pero un país quebrado, ¿no? Que es lo que sucedió con la regulación que hizo el gobierno Zapatero. El gobierno Zapatero creó un déficit de tarifa que todavía arrastramos a día de hoy y que todavía estamos pagando a día de hoy. Y no quiero entrar en polémica con el señor Soler por este tema, pero esto es así. O sea, el déficit de tarifa existe y lo hemos tenido que pagar y lo seguiremos teniendo que pagar porque todavía no lo hemos acabado de pagar. Entonces, existe tanto déficit de miles de millones con el sector de las renovables, con las primas a las energías renovables, que, bueno, que al final el déficit de tarifa hay que pagarlo de alguna forma y es lo que estamos haciendo, pagar la penitencia por aquella regulación que se hizo en vez de hacer un crecimiento sostenido en el tiempo y sostenible. El Gobierno lo que tiene que hacer es trabajar para arreglar este desbarajuste que el Gobierno socialista llevó a cabo en materia energética, con una política irresponsable que tenía a los ciudadanos como principales perjudicados al hacer recaer sobre la factura las subvenciones exageradamente desproporcionadas a las renovables. En 2011, fruto de esa política irresponsable, el gobierno del Partido Popular se encuentra con un déficit y una deuda energética a la que tenía que hacer frente de manera inmediata. Según el Tribunal de Arbitraje, las medidas que se tomaron pudieron producir una inseguridad jurídica en aquellos empresarios de las energías renovables que concurrieron en el mercado en unas condiciones que cambiaron drásticamente. Porque de prolongarse esa situación, si bien es cierto que cambió esa regulación, de prolongarse hacían inviable su continuidad. Por lo tanto, era obligado hacerlo. El Gobierno ha tratado de corregir esa política de despilfarro que no hacía más que perjudicar a las clases media y baja, en beneficio de unos pocos. El Gobierno de España está comprometido con la lucha contra el cambio climático y, a pesar de la grave crisis económica que hemos sufrido en estos últimos años, son numerosas las iniciativas que está llevando a cabo en materia de conservación del medio ambiente y en defensa de los hábitats y ecosistemas más delicados de nuestro país, fomentando en gran medida las energías renovables, pero de una forma sostenible. Gracias.
¿Algún...? Sí. Roser? Per part d'iniciativa, la senyora Roser Casamitjana. Poden penjar els micros, senyor...
Sí, Álvaro i Dimitri.
Sí, gràcies.
Sí o no? Vale. Bé, nosaltres dic que votarem a favor d'aquesta moció per un motiu, perquè volem donar suport al desenvolupament de les energies renovables i intentar revertir les lleis absurdes del govern espanyol. Però sí que voldríem posar sobre la taula el fet de que el govern de la Generalitat considerem que no ha fet tot el que estava a les seves mans per impulsar aquestes energies renovables i per això trobem una mica estrany que un dels components del govern doncs, ens presenti aquest tipus de moció. Volem dir que la Generalitat de Catalunya en aquests moments té aturada la implantació eòlica, cosa que l'Estat sí que s'ha implantat, i fins i tot doncs, hi ha alguna comunitat, com la de Múrcia, que va sortejar el Real Decret de l'impost al sol, que ara ens acaben de dir que no existeix, i el Tribunal Constitucional li ha donat la raó i s'ha fet una legislació autonòmica. A Catalunya, doncs, fins ara, almenys, no s'ha fet res i de tot això, malgrat que es va aprovar en el debat de política general. Però, doncs, més enllà del titular aquest de que s'està impulsant les bases per construir el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, sabem que hi ha moltes coses que s'havien d'haver complert ja en aquest primer semestre i, de fet, doncs, no ho han fet. Per acabar, només voldríem saber si concretament el PDeCAT, que és qui ens presenta aquesta moció avui, donarà suport a la proposició no de llei que s'ha presentat al Congrés dels Diputats i ho ha presentat el grup d'en Comú Podem sobre l'apagada nuclear del 2024. Només esperem que a l'hora de passar a l'acció doncs, no es facin enrere i aquesta proposta que s'ha presentat, el que proposa és el tancament progressiu de les nuclears a mesura que els seus permisos d'explotació caduquin. I és la millor proposta, creiem, per impulsar el creixement de les energies renovables. Nosaltres no sabem si el PDeCAT en aquell moment hi donarà suport. De moment, nosaltres farem un acte de confiança i sí que donarem suport a la moció.
Gràcies. No ha acabat? Sí? Ara, senyor Vilasenyor, té la paraula.
Breument, perquè em sembla que el ple està fora, però en qualsevol cas,
Aquí n'hem parlat en moltes ocasions sobre aquest tema. El company del Partit Popular ha fet una exposició llarga i llegida, diguem-ne, sobre alguns articles que podien definir com la gran estafa. La gran estafa que des de fa molt temps s'està produint a l'Estat espanyol en referència a la producció i la legislació d'energia elèctrica. Abans parlava vostè que sí, que qualsevol pot posar-se plaques a dalt. Sí, sí, se les pot posar per fer bonic, per entendre'ns. Perquè com sap, li cascarien, li posarien un impost com a productor i no com a consumidor. Per tant, diguem-ne, posar-se unes quantes plaques a dalt seria, bé, un acte d'actuació fins i tot estranya i les multes que podrien arribar-hi. En tot cas, multes que posarà el govern del Partit Popular, que com sap és el que vostè representa, tot i que vostè ho pensi o no, però és el que hi ha. Certament hi ha diferents marcs de debat. El marc de debat estatal, on, com comentava, en Espanya és un dels països que està per darrere de tot en aquesta mena de trànsit. Heu parlat anteriorment que Espanya no és Islàndia i hi ha sol, diguem, i per tant aquestes actuacions que s'estan realitzant formen part d'una estructura de planejament tipus el alcalde és el que quiere que sean los vecinos del alcalde o alguna cosa similar. Per tant, ara ens n'enfotem, però això el que està generant és una dependència i una total submissió davant de les companyies elèctriques. I per què? Doncs aquí el per què tothom sabem la pregunta. El govern de Catalunya sí que ha fet una llei de transició energètica que entenem que com a base és profunda i que té un ampli consens. Coincideixo amb la Roser, per això que cal avançar en alguna de les propostes sobre la situació a Catalunya d'eòliques i altres energies renovables, que sí, en el govern d'Esquerra es van avançar i recordaràs també que van tenir unes quantes crítiques per part d'alguns signants d'aquesta moció també. I també entenem que des del punt de vista d'oficina local també haurien de fer més actuacions o segurament alguna de les actuacions. Em sembla que en Pere Soler s'ha referit a la moció aprovades del senyor Casas. Entenem que, i aquest és un regal que els hi fem, si algú vol fer una moció, sobre la necessitat que hi hagi una oficina local de millora energètica que ampliï les actuacions que ja s'estan realitzant. En conclusió, avui estem fent una mena de debat així genèric perquè aquí el Partit Popular, i no sé què farà Ciutadans, no aquí, sinó al govern de l'Estat, no es faran aquests canvis, perquè suposo que potser Coalició Canària o el PNB o qui sigui podia haver negociat la derogació d'aquesta normativa i de moment no ho van fer, igual que Ciutadans amb la investidura del govern del Partit Popular. Gràcies.
Gràcies, senyor Blat, que té la paraula.
Sí, buenas tardes. Nuestro grupo votará a favor de la moción. Recordando, eso sí, que seguimos invitando a los partidos a presentar, sobre todo, que tenemos hoy un público generoso, a que presenten mociones locales y a las cuales le podamos dar soluciones locales, porque al final no me extrañan en absoluto que los ciudadanos de San Cugat sientan súper lejana a la ciudadanía que hacemos en el pleno del Ayuntamiento. Dicho esto, la transición energética hacia un modelo mucho más sostenible con el medio ambiente sigue siendo una asignatura pendiente y un legado para las generaciones futuras. Sirva como ejemplo, para algunos negacionistas todavía, el que este caluroso mes de junio se están están superando temperaturas récord desde que hay registro en bastantes zonas de España. Y, por ejemplo, hoy cuando hemos hecho el minuto de silencio, yo personalmente también me he acordado de todos los muertos que, por desgracia, hubo ayer en Portugal. ¿De acuerdo? Sabemos que el Gobierno de España ya está trabajando en un anteproyecto de ley para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en París. No nos fiamos demasiado, la verdad. Pero en este sentido, Ciudadanos estará expectante de que el anteproyecto esté a la altura de las circunstancias o, por lo menos, lo intentará. Igualmente, recordamos que hemos presentado ya algunas iniciativas en el Congreso en esta materia. Votaremos, como ya he comentado al principio, a favor de la moción. Gracias.
Gracias. La señora Gibert, por favor.
Bé, primer de tot, voldria demanar si és possible que votem els acords per separat. És possible? Ara ho argumento. No votaríem en contra perquè, doncs, efectivament, i tot el que s'ha dit, penso que pensem i és demostrable que l'Estat espanyol ha tingut una actitud pel que fa al foment de les energies renovables més aviat entre deplorable i manifestament arbitrària, manifestament de part, sense masses manies, diguéssim, a l'hora de ser part, clarament, pel que fa a les companyies elèctriques i, per tant, doncs, no ha tingut una aposta sobre les energies renovables ni ambiciosa, ni real, ni molt creïble en cap moment. Al revés, ha sigut un pal a la roda constant. Per tant, compartim els atesos, compartim les explicacions, entenem doncs, aquestes, diguéssim, no? Que s'explica doncs, les sancions o les, diguéssim, les recriminacions que se li ha fet des d'instàncies superiors. Hi ha un element que sí que no volia deixar comentar, hi ha una confusió constant, sistemàtica en el text entre Espanya i l'estat espanyol i les institucions d'estat espanyol no són el mateix i per tant penso que s'ha de precisar. Estem parlant en tot cas de govern o d'institucions de l'estat espanyol, no d'Espanya i els pobles que l'integren, per tant és completament diferent. I això és un apunt, simplement. El que no podem nosaltres en cap cas és donar suport a uns acords que insten doncs, a l'estat espanyol, al govern, a implementar plans estratègics pel període del 2020 al 2030. És que no, en el context, diguéssim, polític, històric en el que ens trobem, a nosaltres ens sobta, ens suscita moltes suspicàcies que un dels partits que està pilotant efectivament el procés sobiranista del qual tenim un referèndum a 4 mesos faci apel·lacions a tan llarg termini. És per aquest fet doncs, que entenem que és del tot idoni manifestar el nostre suport a tots els petits productors fotovoltaics i és perfectament idoni que, efectivament doncs, que el govern espanyol no defugi les seves obligacions, però en tot cas ni és el nostre paper ni segurament té massa projecció de futur fer instàncies a l'estat espanyol en un període doncs, tan llunyà. Gràcies.
Gràcies. Doncs passem a la votació. Vots en contra? Acords separats. Quin acord demanava separat?
Podem fer un per nosaltres l'1, 2, 3 i el 4 i 5è i 6è.
Per tant, primer, segon, tercer i després quart, 5è i 6è.
Sí.
Molt bé. Passem a la votació doncs, dels acords primer, segon i tercer. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. Passem a la votació dels acords quart, 5è i 6è. Vots en contra? Abstencions, vots a favor. Gràcies. Doncs en aquest punt interromprem el plenari per iniciar